El que queda la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Set de cada 10 infermeres pateix la síndrome del treballador cremat i pràcticament 9 de cada 10 se senten estressades. Ho diu una enquesta que ha fet el sindicat SATSE a pràcticament 12.000 professionals de la sanitat durant el mes de febrer. A més, un 92% de les persones enquestades assegura tenir problemes amb la son, un 83% diu també tenir dificultats amb el menjar. Abordem aquest informe conversant amb el David Oliver, que és el delegat del Sindicat a Catalunya i infermer de l'atenció primària a Girona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Les xifres són clares i contundents, eh? 7 de cada 10 infermers assegura sentir-se cremat. Què vol dir sentir-se cremat?
Doncs sentir-se cremat és estar molt al límit de la teva feina. És a dir, amb els problemes que comporta l'estar cremat, l'estar estressat, l'estar esgotat, l'estar sobrecarregat, doncs el que fa és que tinguem moltes dificultats a nivell físic com mental. I per tant això ens preocupa molt. De fet, des del sindicat, des del 2012, ens preocupem per la professió d'infermeria i periòdicament hem fet enquestes, i la veritat és que amb les retallades que fa 10 anys que patim, doncs teníem ja uns nivells de sobrecàrrega, d'estrès i d'estar cremat alt, però ara, com molt bé digueu, doncs les xifres ens preocupen i ens preocupen molt, perquè som els que cuidem a la població.
Clar, les dades són preocupants perquè dèiem això de 7 de cada 10 assegura sentir-se cremat, que aquesta és un terme doncs, que fem servir molt de forma quotidiana, però és que clar, 9 de cada 10 diuen estar estressats, per tant estar molt al límit, no?
És veritat. Estem, la veritat, al límit, esgotats, i la veritat és que no veiem massa el final d'aquest desgast, no? Tenim molts problemes, que, com deia, per un dèficit de plantilla, per un increment de sobrecàrregues, heu de tenir en compte que treballem tots amb uns serveis molt mínims, és a dir, la plantilla que hi ha, portem molts malalts, i la veritat és que això el que fa és sobrecarregar-nos. 10 anys després d'estar cremat, repercuteixen, i doncs des de fa un any que tenim aquesta pandèmia que ens ha posat a tots al límit, fa que la situació ara com ara sigui denunciable, i això és el que diuen els companys, no? Que 7 de cada 10 estan cremats, 9 de cada 10 és pràcticament tota la plantilla d'enfermers i infermeres, estem estressats i estem esgotats i estem al límit, no?
Clar, i aquesta angoixa, expliqueu que té incidència directa en la manera de funcionar, no? En el dia a dia d'aquestes persones, no? Amb inquietud, nerviosisme, ansietat, temor, angoixa, a més de forma freqüent o molt freqüent, diuen, no? També?
És correcte, sí, sí, és així. De fet, nosaltres, amb la pandèmia, hem estat molt al cuidado del malalt. Ens ha posat en una situació límit acumulada, repeteixo, de 10 anys, i per tant el que ha fet, doncs moltes vegades hem hagut de substituir el dolor que tenien els familiars perquè no podien venir als hospitals. Per tant, nosaltres havíem de fer la part professional i la part familiar, no? Moltes vegades també sovint amb mort i dol de les famílies, i tot això doncs a nosaltres com a persones també ens afecta. I aquest és un dels punts que també destaquem en aquesta enquesta d'aquest any de pandèmia.
Clar, una de les qüestions que també cridava l'atenció, no, d'aquesta enquesta de l'any de pandèmia és que el que expliqueu és que, en el fons, el que ha passat és que ha plogut sobre mullat i, bàsicament, que ha caigut una tempesta, no? Sobre mullat, en aquest cas, que la situació ja era complicada i amb la pandèmia ha caigut una autèntica pluja intensa, i, per tant, la situació és molt complicada, no?
És molt correcte, sí, sí, és així. Tot aquest any de pandèmia el que ha fet és que han sobresortit totes les mancances que tenia el sistema sanitari. Nosaltres érem el pilar, i som el pilar de la sanitat, l'infermeria, estem 24 hores, 365 dies a l'any, doncs, atenent a les persones, cuidant a la comunitat, i això el que ha fet doncs, és que aquesta pandèmia que ens ha agafat a tots doncs, amb el pas canviat, era un sistema, al principi ens faltaven EPIs, molts companys nostres també doncs, van agafar la Covid, van estar, per tant, malalts. Nosaltres vam haver de substituir doncs, els que es posaven malalts, els que estaven en quarantena, i tot això el que ha fet és tensionar molt el sistema sanitari i ens ha portat doncs, en aquestes dades que realment pensem que a nivell polític i a nivell de l'administració s'haurien de tenir molt en compte i que no podríem esperar un minut més sense que es posi doncs, fi en aquesta situació que estem patint els infermers i infermeres de Catalunya i d'Espanya.
Ara anirem al que hem de fer, perquè m'interessa també molt que un dels efectes que poseu damunt la taula d'aquesta crisi és que els efectes van més enllà del que és la feina, no? Un 80% reconeix haver perdut la memòria. Prop d'un 77% diu que té lentitud de pensament. Un 88% afirma tenir dificultats a l'hora de concentrar-se. Clar, són coses que afecten la vida personal, però que a nivell laboral impliquen un sobreesforç, no? Perquè si et costa concentrar-te, vol dir que has de fer encara més esforç per concentrar-te.
És així, exactament és així. La veritat és que és aquest el tema que es preocupa més que els números, si 7 de cada 10, si 9 de cada 10, sinó que molts companys infermers i infermeres doncs estem treballant en una situació de por, de temor, inseguretat. I és clar, això quan parlem de cuidar malalts, de cuidar pacients, de cuidar persones, la veritat és que ens preocupa i molt. I això no fa més que accentuar doncs, aquesta por, aquests temors, totes aquestes sensacions que tens de a nivell de, com dius, molt d'irritabilitat, a nivell social també, perquè és un tipus de malaltia, la Covid-19, que el que fa és que ens ho emportem a casa. Fins ara, doncs, el malalt doncs, es quedava allà, el cuidàvem, i la patologia del malalt es quedava a l'hospital, es quedava a l'atenció primària, però ara aquesta Covid la portem a nivell familiar, a nivell social. Tenim també la preocupació de poder contaminar els familiars, els nostres pares. Tot això el que fa és tensionar molt més doncs, aquest desgast mental i aquest desgast físic i psicològic. No?
Que es produeix més molt en el sector de la infermeria, aquest desgast? O sigui, si parléssim amb metges, també notaríem aquesta incidència?
També es notaria, perquè tots estem tensionats, tots hem patit aquestes retallades, tots hem patit aquesta sobrecàrrega, però, esclar, infermeria heu de tenir en compte que nosaltres el que fem és cuidar a les 24 hores del dia. És a dir, el metge doncs, està els minuts que li toquen, però nosaltres estem les 24 hores, no? En torns continus, al nivell d'hospital, i per tant això el que fa és que aquesta situació per infermeria sigui molt més greu, molt més accentuada i molt més perillosa també.
I ara què? És a dir, què s'ha de fer per canviar aquesta situació?
Doncs bé, ara, com sempre, anar a picar a la porta dels que tenen la clau per poder solucionar tot això, no? Nosaltres, tant el Ministeri de Sanitat com el Departament de Salut, té sobre la taula des de fa molts anys propostes per poder millorar el col·lectiu d'infermers i infermeres. I pensem que els polítics ja no poden callar més. No podem esperar ni un minut més, com aquell que diu. I, per tant, totes les propostes que el Sindicat d'Infermeria ha fet sobre la taula, tant a nivell de Ministeri de Sanitat, a nivell estatal, les millores estatals que es poden fer, com les millores a nivell de Catalunya, com a transferències en sanitat que tenim totalment el poder aquí a Catalunya, doncs s'hauria de posar en marxa ja, no podem esperar més.
Que passen per? Quines serien les millores més importants que caldria aplicar ja?
Doncs bé, una seria augmentar la plantilla. El que deia, tota aquesta sobrecàrrega ve molt perquè hem estat molt tensionats, és a dir, hem hagut de fer la feina dels companys que no hi eren o que no estaven treballant amb nosaltres, i per tant, doncs, un primer punt seria el de reforçar més plantilla.
Ens diuen que no n'hi ha per això d'infermers i infermeres.
Perdó?
Ens diuen que no n'hi ha, que tots els que estan a Catalunya ja tenen feina.
Sí, això és veritat, però tenen una feina en precari. És a dir, hi ha molta infermeria que no té el 100% del contracte, per tant, que treballa amb un 75% o amb un 50%. Per tant, aquesta persona que és infermera podia treballar al 100%, però no se li donen aquests contractes. Hi ha infermeres que han hagut de marxar, que se'ls ha expulsat del país, i per tant estan treballant en unes condicions on elles el primer dia ja són fixes. En canvi, aquí, per tenir una plaça fixa, has d'esperar ben bé 10-15 anys. No pot ser que un sistema de tenir la plaça fixa, com és les oposicions de l'ICS, doncs tardin una mitjana de 5 anys per poder tenir la posició resolta. Tot això és el que està sobre la taula i moltes més coses, que si vols en parlem.
Doncs que ens quedem aquest increment de la plantilla, que també passa per una millor visió social de la infermeria. És a dir, és important també que la societat valori d'una forma diferent de com està valorant la feina de les infermeres, dels infermers?
Sí, més que això, a veure, nosaltres valorats ho estem molt, és a dir, totes les enquestes, tota la gent doncs, que ha passat per mans d'una infermera o d'un infermer, la veritat és que ens deixen molt bé totes les enquestes que es fan a nivell estatal i a nivell català, doncs sempre és una de les professions que surt molt més ben valorades, vosaltres ho sabeu, però esclar, no en tenim prou amb això, nosaltres els aplaudiments els agraïm, el que es va fer, però no ens ha tret aquest estrès, no ens ha tret aquesta situació. Aquesta situació ens la trauria doncs, més plantilla, més estabilitat laboral, molta més tranquil·litat, molta més conciliació familiar, és el que us deia. Nosaltres tenim una feina de curar, estem molt presents en la mort, en el dol, en el patiment de la gent, i per tant tot això nosaltres el que hem de fer és tenir unes avantatges a nivell de desconnectar, de poder doncs, estar treballant en moltes millors condicions, no? I per tant doncs, demanaríem també aquest reconeixement social, naturalment és important, participar també en els fòrums on es prenen decisions. És a dir, l'infermeria no tenim un poder per poder decidir les coses i és molt trist que sent el 60% de la part sanitària del sistema sanitari, nosaltres gairebé la nostra opinió no compta per res. No? I per tant, això també ens preocupa molt.
Doncs moltes gràcies per haver-nos explicat avui al Cafè de la Ràdio el David Oliver, que és delegat del Sindicat de Catalunya, infermer de l'atenció primària a Girona, d'aquest sindicat SATSE, que ha fet aquest informe que estem comentant a aquesta hora. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Molt bon dia.
Que vagi molt bé. I seguim comentant aquest informe, en aquest cas, amb l'experiència d'un infermer de l'Hospital de Sabadell. Parlem amb l'Albert Granero. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Albert.
Molt bon dia.
Les dades et sorprenen quan mires les dades de l'estudi? Aquest 7 de cada 10 infermers diuen tenir el síndrome del treballador cremat, el 80% diu patir estrès. Et sorprèn aquestes dades, aquestes xifres?
Bé, a mi aquestes dades sempre em sorprenen, no? Perquè sempre les veig molt més altes del que realment m'agradaria que fossin, no? D'altra banda, per mi qualsevol percentatge alt és significatiu, perquè són situacions que no són desitjables amb la infermeria, no? Però aquests percentatges jo sí que realment els veig molt alts i que s'han incrementat molt respecte a estudis que existien prèviament a la pandèmia. Tot i així, crec que aquestes dades s'han de contextualitzar globalment i, evidentment, s'han d'implementar accions. Quan parlo de contextualitzar, és mirar de quina situació vas al partir. El 2008-2010 va començar tota la crisi econòmica que va perllongar-se durant uns anys i que va tenir un impacte molt negatiu amb les condicions laborals de les infermeres. Aquestes van expressar situacions de malestar, d'insatisfacció, d'estrès, i també hi havia un risc molt elevat de burnout. Malgrat totes aquestes condicions laborals negatives, el que sí que es va poder observar és que en tot moment les infermeres mantenien un nivell de compromís i d'implicació molt alt amb l'atenció i amb la cura del pacient. També hem de tenir la següent situació. Partim d'una situació basal negativa i entrem en la situació del context Covid. El darrer any ha sigut un any molt dur per les infermeres. Han estat en primera línia i han viscut doncs situacions de sobrecàrrega, de tensió i d'estrès molt important, no? Aquestes situacions s'han anat perllongant amb el temps, algunes d'elles, altres s'han anat resolent i han anat millorant, però això ha fet que les infermeres actualment, moltes d'elles, estiguin esgotades física i emocionalment i amb un risc de claudicació important. I l'últim element que crec que és important també tenir en compte és el biaix que pot haver-hi a vegades amb aquestes enquestes, no? Que moltes vegades la tendència o hi ha molta més possibilitat de que respongui gent que manifesta o que està en un cert malestar, sobrecàrrega, que professionals pues, que estan en unes condicions més òptimes. Independentment d'això i amb síntesis, crec que hauríem de tenir en compte la situació basal de partida, partíem d'unes condicions laborals dolentes, vinculades a la crisi econòmica. El context Covid ens ha posat en una situació de pressió, de tensió molt més estressant i que tot això mantingut amb el temps, doncs no ens sorprèn doncs, que hi hagi un augment de l'increment de l'estrès i major risc de burnout amb els professionals respecte als resultats que podien haver-hi amb estudis anteriors.
Uh-huh. Per tant, en tot aquest context et sorprenen l'elevat percentatge, però no et sorprèn que hi hagi part del sector que se senti doncs, estressat, que tingui la sensació que no pot més, que tot plegat generi un esgotament mental i físic, que pot tenir alguna incidència en la feina, que està tenint alguna incidència en la feina?
Sí, no em sorprèn en absolut. Aviam, pensa que el darrer any ha sigut molt dur i, com et deia abans, partint d'una situació basal en la qual hi havia un cert malestar, insatisfacció per part dels professionals vinculat a una precarització de les condicions laborals amb el context de la crisi. Amb tot aquest any, a més, vinculat a la Covid, les infermeres han estat en primera línia. Han viscut situacions de patiment, d'angoixa de pacients, han vist morir pacients sols, no acompanyats de la família, sobretot en la primera onada. Han tingut situacions de feina desbordant. Moltes d'aquestes infermeres han estat en àmbits que no eren de la seva expertesa, han sortit de la seva zona de confort, de la seva zona de control. Han patit canvis continus, les decisions eren contínues, han hagut manca i limitacions de material, sobretot en la primera onada, i tot això doncs, evidentment, ha fet que les infermeres hagin estat en una situació de tensió, d'estrès, molt per sobre el que ja venien de situacions anteriors. I, per tant, això comporta un esgotament físic, però també emocional molt, molt important. I ja no partíem d'una situació bona.
I per canviar aquesta situació, és a dir, per revertir aquestes xifres que són tan preocupants, què és el que s'hauria de fer?
Mira, del meu punt de vista, millorar les condicions laborals dels professionals. O sigui, perquè puguem atendre nosaltres i cuidar amb entorns laborals saludables, hem de tenir unes condicions laborals més adequades.
Quins canvis s'haurien de fer en aquest sentit de condicions laborals? Què és el que hauria de canviar?
Doncs mira, jo et puc referència, per exemple, en un estudi que vaig fer el 2017, les persones que percebien que tenien unes condicions bones, condicions òptimes, eren persones que ho vinculaven al seu treball a situacions d'autonomia, de realització, d'oportunitats, de bones relacions, de compromís i de reconeixement. Però, en canvi, aquells que percebien unes condicions de treball no òptimes ho vinculaven molt a temes d'esgotament, de clima negatiu, de sobrecàrrega, de males condicions econòmiques, de manca de reconeixement, de falta de recursos, d'ineficàcia. No? Són termes els que associaven aquestes condicions de treball, fossin òptimes o fossin dolentes. No? Per mi, s'han de millorar clarament les ràtios infermera-pacient. Si nosaltres ens revisem quins ràtios tenim a nivell espanyol, estem amb 574 infermeres per 1.000 habitants. A nivell de Catalunya estem amb 624, però a nivell europeu estem amb 88. Però si, a més, mirem alguns països nòrdics, hi ha ràtios que arriben a 17 infermeres per 1.000 habitants. Una de les coses que ens hem de plantejar és quina sanitat volem tenir i quines infermeres volem tenir. Si volem tenir infermeres orientades al tractament, segurament necessitarem ràtios més baixos. Si volem tenir infermeres que estiguin molt orientades a la prevenció i a la promoció de la salut, a més del tractament, necessitem millorar els ràtios. El que inicialment pot semblar car, que és incrementar ràtios infermers, a la llarga resultarà barat, no? Perquè és molt més barat promoure la salut, previndre la malaltia, que tractar-la. I d'altra banda, hi ha estudis que evidencien, doncs, que hi ha molt més risc de mortalitat en pacients quan les ràtios infermeres són baixes i també hi ha molta més incidència en baixes laborals quan les plantilles tenen sobrecàrrega de treball, estan molt ajustades. Per tant, una de les coses que s'hauria de fer és millorar les ràtios infermera-pacient.
Per millorar les ràtios fa falta professionals, i li comentava també al company del sindicat, no? És un dels reptes que hi ha damunt la taula, no? Perquè el que se'ns explica per activa i per passiva és que no hi ha infermers i infermeres a Catalunya, no? Que la dificultat és trobar persones que puguin treballar.
Sí, aviam, per una banda, jo crec que si volem realment tenir uns ràtios infermers adequats, primer s'han de formar més infermeres per poder, d'una banda, cobrir totes les places, però també hem de retenir el talent infermer. El que ens ha passat en els darrers anys és que moltes infermeres que les hem format i nosaltres han marxat a altres països on tenen unes condicions laborals molt més estables i molt millors. Per tant, hem de retindre el talent infermer, no hem de deixar marxar-lo. Les infermeres espanyoles estan molt ben valorades a nivell europeu perquè tenen un nivell de formació i un nivell competencial molt alt. I, en canvi, als altres països sí que els ofereixen unes condicions laborals molt més estables. Ara, amb tot el context de la pandèmia, des de fa temps, manquen infermeres, però no és la primera vegada que això succeeix. En el cas de les infermeres, és una situació cíclica. Jo ja l'he vist amb quasi 30 anys d'experiència professional que tinc, 3 vegades en les quals ha hagut situacions de dèficit molt important d'infermeres, però que quan s'acaba aquesta etapa tornem a oferir unes condicions laborals precàries a les infermeres.
Doncs, Albert Granero, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell, infermer de l'Hospital de Sabadell, i haver-nos explicat la situació en la qual esteu treballant. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.